Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts en una nova edició del programa Blau Marí. Una abraçada molt forta d'un servidor, Francesc Callau. Avui en el 125è programa. També una salutació en nom de tots els que fem possible aquest espai setmana darrere setmana. El Joan Argentó, el Rafael Martí, l'Aurora Requena i el Manel de Ramon. Avui començarem forts perquè tenim amb nosaltres a Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, que parlarà sobre les gestions per evitar la prohibició de cadenes en la pesca del rastrell i el marisqueig. Fa unes setmanes sentíem el president de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla, Josep Molina, que es queixava precisament d'aquesta prohibició. Els representants catalans van viatjar a Brussel·les i es van reunir amb els responsables comunitaris per tal de trobar una solució. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martins explicaran què vol dir això de capejar. I al Rancho Borde ens prepararan uns moixons rostits. En l'àmbit musical, a l'acordió del Grumet, els Txec, un grup de rasquera, ens interpretaran la seva versió ska de Lo meu avi. I al Norai marxarem cap al port de Tarragona. Allà ens espera l'Iñigo Landet, a cap de salvament marítim a Tarragona, que ens parlarà i ens farà balanç del servei a l'any 2013, on es van rescatar a Catalunya 1.525 persones. A Plankton, l'Aurora Requena ens explicarà el projecte Actiquim. I el Manel de Ramon, des del Museu Marítim de Barcelona, ens parlarà de l'exposició del patí de vela català. Ho farà amb la conservadora Olga López. Per tant, benvinguts al nostre programa, benvinguts al Blau Marí. Comencem de seguida.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Ara fa pocs dies parlàvem en el nostre programa de la intenció de la Unió Europea de prohibir l'ús de cadenes en la pesca del rastrell, un art de pesca que s'utilitza en el marisqueig. Recordem que hi havia queixes per part de les confraries de pescadors afectades, una bona part del Delta de l'Ebre, a la vegada que també zones com la de Vilanova i la Geltrú, i també ens anunciaven el viatge a Brussel·les del director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Ciuraneta, i també d'un representant de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Per tal de veure i actualitzar com ha quedat el tema, tenim al telèfon el senyor Jordi Ciuraneta. Director general, moltes gràcies per atendre'ns i benvingut.
Gràcies a vosaltres per poder brindar l'oportunitat d'explicar-vos com ha anat tot això.
Com va anar aquest viatge a Brussel·les i quin és el resultat que en vam treure?
Bé, la veritat és que molt bé, complex d'organitzar, perquè a Brussel·les doncs, tenim l'administració de l'Estat i en tot moment vol estar al corrent de les coses que fem. I bé, va ser una mica complicat l'organitzar-ho, però al final vam estar, tant l'administració de l'Estat, l'administració de la Generalitat i el sector per defensar doncs, que el dia 21 passat d'aquest mes, 21 de gener, no haguéssim tingut de tancar una pesqueria anomenada Rastell de Cadenes. Això degut a una sèrie doncs, de incompliments, diguem-ho així, no? Davant d'una normativa de la Unió Europea que acaba sent molt explícita davant d'un art que nosaltres hem defensat fins a l'últim moment, que és de Marisquets, quan des del govern de l'Estat i des de la mateixa Unió Europea ens acabàvem dient que era un art d'arrossegament. Això al final ho hem pogut salvar, dient que és un art, una red arrossegada, però que entra dintre del que és una draga, la definició que diu la normativa. Bueno, això acaba sent tot molt complex, a vegades quan ho parles doncs, directament amb un pescador doncs, no acaba d'entendre, però és així, o sigui, hi ha una normativa que l'hem de complir, i aquesta normativa que hem de complir amb aquesta reunió, gràcies a, doncs, a la col·laboració de tots, del sector i les administracions, que vam anar plegats a plantejar que realment el que volíem fer és fer-ho bé, doncs ens han donat la possibilitat de fer-ho. La possibilitat de fer-ho, on en 10 dies hem acabat presentant un esborrany de nova ordre, i ara tenim temps fins al maig que s'ha de reunir el comitè científic per a poder presentar un pla de gestió on realment recollixi doncs, totes aquestes coses que hem de fer per a tirar endavant doncs, la no prohibició d'aquest art. Clar, per a fer això és evident que hem d'estar molt contents de com va anar la reunió a Brussel·les, però també vull acabar dient que ara el que no podem fer és una carta als Reis. Diu, perquè, clar, d'avui a demà no acaba canviant la normativa. L'únic que hem fet és tindre la porta oberta per demostrar que som capaços de fer les coses ben fetes. Això és el que vam anar a demanar i ens en vam sortir.
Almenys pel sector, jo no sé per l'administració, però almenys pel sector els va agafar una mica de sorpresa. A l'administració també, aquesta prohibició?
Jo he de dir que no, i crec que també el sector... hi ha diferents nivells de coneixement de lo que era aquesta prohibició. Sí que t'acaba agafant per sorpresa quan penses que no acabarà passant mai, perquè bueno, pues jo surto a pescar durant fa molts anys d'aquesta manera i no m'ha de passar res. Però clar, la normativa hi és, el reglament hi és, i clar, l'han de fer complir. I arriba un punt quan doncs, hi ha un mes a base de sancions, no n'hi ha prou, agafen i diuen, bueno, pues això que no s'adeque a lo que hem demanat que sigui, anem i ho prohibim. Clar, no ho sé, no? Hi ha molts reglaments que s'anuncien a partir d'una data i que si tu no acabes fent el que et demanen, és evident que acaba passant. Clar, aquí pot ser tots, no el sector sol, sinó la mateixa administració, jo diré que sent conscients de que això hi era, doncs, bueno, anàvem esperant que no passés el que al final ens van dir que era el tancament. No?
A partir d'aquest acord, per dir-ho d'alguna manera, què representarà això pel sector, pel pescador, pel que va a la barca? Quins canvis s'hauran de produir aquí?
Bé, clar, diu, aquí és on estem, no? Estem on vam quedar que continuaríem tenint reunions a nivell tècnic, a nivell de la gent, en aquest cas, de la DGMARE, per a poder, a la gent que s'ocupe de la redacció dels plans, perquè els anem aportant els inputs de si això es pot fer o no es pot fer, per dir-ho d'una manera simple, no? Perquè per transmetre-ho també al sector, de dir les coses que poden fer, i en funció de l'afectació que acaba tenint al medi que tu estàs treballant, no? Bueno, a partir d'aquí crec que bueno, hem d'identificar clarament les espècies objectiu, hem de definir clarament quin temps de veda es farem, o sigui, hi ha una sèrie de paràmetres tècnics que s'han d'acabar ficant dintre d'aquest pla de gestió que evidentment faran que s'innovi, es modifiqui el que tenim fins ara. O sigui, és evident que no acabarà sent igual com el que teníem fins ara, perquè si el que fins ara fèiem ja hagués anat bé, no ens haurien dit res.
A hores d'ara hi ha, hi ha diversos fronts oberts, aquest mateix. Hi ha, per exemple, tot el tema del pla de gestió de la gamba i les aturades que s'estan fent, per exemple, també el port de Palamós i a la zona de Girona. Tenim el sector de l'encerclament també a la zona de Tarragona amb aturades. Per tant, alguna cosa està canviant en el sector pesquer, no, director general?
No, no, jo crec que és evident que des de les administracions ha d'haver una base pedagògica i de conscienciació, però el que ho ha de tindre més clar és el sector i les coses que han problemes amb espècies mediterrània i al final això vol dir captures i a la millor hem de fer un canvi existencial on no el més important és anar a pescar, sinó que el més important és que allò que pesquem ni puguem viure dignament. I això vol dir no anem a buscar la quantitat, sinó que anem a buscar aquesta qualitat que podem oferir, perquè és peix de costa portat al dia al mercat, que tingui una revalorització. I per fer això hem de canviar una sèrie de pràctiques on després de fer una veda, tampoc que hem regenerat un calador, el que no podem fer és, hem acabat en 4 dies, anar a carregar tot el peix que puguem. Diu, jo crec que això cada vegada és més conscient el professional de la mar, perquè clar, diu, és evident que cada veient que no n'hi ha prou amb sortir i pescar, perquè hi ha el que hi ha, sinó que hem d'intentar revaloritzar al màxim el producte que portem a les llotges. No?
Això, aquests fronts oberts, és a dir, aquests tres temes, per posar un exemple, en tenim d'altres, però aquests tres temes que parlàvem, senyor Ciuraneta, et demostren que en el sector pesquer no tot s'acaba amb els macrotemes, amb la reforma de la política pesquera comuna, per exemple?
És evident que sempre les reformes aquestes, que tenen una afectació molt més àmplia, perquè, per exemple, som a la Mediterrània i jo crec que l'estat espanyol el que ha tancat és una reforma atlàntica. Per tant, l'afectació que té és molt més gran perquè no ens hem tingut prou en compte, no? I per lo tant cada vegada el sector és més conscient de que hem de fer que mos passin les coses. I per fer que mos passin les coses hem de ser proactius nosaltres, no hem d'esperar que sigui les administracions o un tercer, no? Sinó que tu has de ser capaç de començar que ni hagi de ser un sector subsidiat perquè si per lo tant estaré intervingut, sinó que cada vegada he de buscar més la solució de cara al mercat. I cada vegada he de ser una activitat que sigui més viable per si mateixa i, per tant, perquè aporti valor, no perquè tingui doncs, uns ajuts que faci que pugui continuar fent l'activitat. Hi ha una sèrie de coses que crec que quan tenim un sector que realment té una dimensió petita per lo que és el mercat que tenim del peix a nivell de Catalunya, vull recordar que estem sobre un 16% més o menys, de lo que acaba sent el consum, o sigui, les captures acabem fent un 16% de lo que es consumeix a Catalunya. Per tant, hem de focar d'una manera diferent. No és un tema volum de commodities, de parlar de peix en general, sinó de començar a focar a que tenim un producte de delicatessa i que, a més, l'hem de diferenciar. Per tant, de donar una veu diferent, no? Bé, totes aquestes coses que cada vegada crec que la gent és més conscient, també cada vegada hi ha menys temps per aplicar-les. I, a més, doncs, tenim aquest marc normatiu europeu que doncs, també mos lesiona. Pues sí, tenim aquest marc no tots són els grans macros, sinó que realment podem canviar coses per l'actitud de cada un de nosaltres, no? I a veure si som capaços d'una vegada per totes de sortir-nos del punt de vista més local per acabar focant realment una activitat econòmica dintre d'un enfoc, diguem-ho així, global, s'ha d'actuar d'una altra manera. Nosaltres el que estem intentant des de la direcció general, el sector també està prou receptiu amb totes aquestes coses, jo crec que és així, intentant fer un equip sector, administració, vull dir que en plural inclús, per poder arribar allà on volem anar, no? Ens hem de marcar un camí, hem de fer un pla i hem de dirigir-nos cap allí. No podem gestionar per impulsos, és el que a vegades ens fa perdre el nord, no?
Senyor Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, moltíssimes gràcies i ens seguim parlant.
Gràcies a vosaltres i a disposició.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Entrem a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Joan, Rafel, què tal, com estem?
Aquí estem, al peu del canó.
Al peu del canó. Avui, quina funció mos explicareu?
Pues avui direm capejar.
Capejar.
Sí. Capejar és a la mar s'usa la paraula per dues coses. És capejar un temporal.
Molt bé. Capejar un temporal. Això ho hem sentit habitualment.
Anar pel temps,
no?
Va dir provar la mar, és capejar en temporal, aguantar el temporal. I llavors també la usem quan treballes un peix, una tonyina, normalment, a mà, estic capejant la tonyina.
Clar, capejar, estem parlant de peixos que es pesquen a l'am,
sí,
no?
Sí, la tonyina normalment és la tonyina grossa.
Molt bé.
Però també pot ser petita, però vull dir, normalment és el que veiem a la tonyina. Aquella està capejant.
O
l'altre, sí, o no
perquè
puc contestar.
Perquè quan parlem d'altres espècies més minutes, tipus llobarro o així, no
també, és... També, és el mateix, però vull dir...
Lo fort, no?
Lo fort és la tonyina grossa.
La tonyina
grossa. Orada, pots capejar orada, llobarro, un de tot. És planyar el peix perquè no rompi el fil.
És anar acompanyant-lo i cada vegada fent-lo arribar més a prop de la barca, no? És a dir,
sí.
intentant que no es tronxi, sí. No? I que
és
no trenqui
animal
el fil.
Per a que no es tronxi el fil.
Molt bé. I
no,
això és capejar.
I ho perdíem tot.
Per tant, s'ha de tindre habilitat i paciència, no?
Molt bé, claro.
I després capejar el temporal és anar amb la barca...
Anar a provar el temps, aguantar temporal.
Amb la prova sí. De cara al temporal, no? Que és també...
Navegar a prova de temps.
Navegar a prova de temps. Doncs hem conegut aquesta paraula que mos abarcaria dos funcions dins de l'argot mariner. Fins d'aquí un momentet.
El ranxo a bord.
Bé, ja hem fet la pausa, ara toca parlar de gastronomia i toca parlar de ranxos. Joan, Rafel, avui què mos explica, què mos ensenyareu a fer?
Avui ensenyarem a fer moixons, que diem per aquí el terreny nostre. És,
bo.
És,
moixons.
És un...
És peix blau, no?
Un
no?
Peix que per aquí
no,
fa més...
No, és peix blau.
No.
És peix blanc.
Bueno, és igual, blau en treball. És un peix que té una peculiaritat, que tota la panxa la té plena com si sigui pintura. Ho traus...
Un tipus de tinta?
Sí,
o
sí,
platina,
sí com a platina, i allò pues, també és bo. I no t'hi escata ni la tripa molt menudeta, això segur que deu menjar plàncton. I és molt...
Paregut a la mar i a menut.
Sí,
no?
Però té un altre tipus de carn.
Sí.
Està molt bé. N'hi ha poc d'això, se'n veu poc. I això, doncs... Pues, pots fer-ho en un suquet, però només passar perquè en seguideta no t'hi sang.
Per tant, la millor manera de menjar-nos-ho com seria? Rostit, pot ser?
Rostit, però amb cuidado que no te sapegui, es desfaci a tot. És un peix una miqueta. I també, doncs, el més fàcil és frigidet.
Molt bé. Què volia comentar? S'ha de netejar?
No,
sencer.
No t'hi escata.
Sí.
I això que dius que té esta tinta de color plateja?
Jo me la minjo.
Hi ha molta gent que se la minja.
La tripa esta és com si sigui pintura d'això que es pintaven antes les dones les ungles.
Molt bé, no? Com si, molt bé.
Jo me ho minjo.
I allò...
De tindre l'estómac pintat.
Allò taca o...
No, bueno, sí.
Taca una miqueta.
Si t'ho deixes, però salta, vull dir, és...
Molt bé, i no és dolent ni
res. No,
no. Ja estaríem morts.
Jo trobo que...
És una espècie a la costa catalana, és una espècie que s'agafa?
Sí,
a la part del nord també n'hi ha.
Els fons... Això és un peix que està així en 100 metres.
Per allargadet, no, pot ser?
Sí.
Perquè, clar, hem dit moixons, però
sí,
clar...
És igual com un lluç, no?
Però més menut.
Com un
seitó
gros.
Molt bé.
O com una maire menuda.
Com un boqueró, doncs, un seitó.
Sí, com una maire menuda.
Molt bé. Per tant, avui doncs, també es pot preparar una rostida de moixons,
sí,
que també es pot fer passa i passa fregit o,
sí,
o també
sí,
en un suquet. No?
Domestir l'espina central. No? Sí.
Molt bé, perfecte. Pues, i no és, i, bueno, tampoc no és habitual veure-ho explicar com a una peça de cuina, no? Dius,
no, això és...
És un peix econòmic. Molt bé, pues avui hem preparat una rostida de moixons, este peix que té dins pues esta mena de tinta o pintura platejada, que ens han preparat Joan Argentó i Rafael Martí. Fins al pròxim programa.
I adéu.
Adéu-siau.
L'acordió del Grumet.
I avui a l'acordió del Grumet donem la benvinguda en un grup de rock, un grup català, concretament ens arriben de la Ribera d'Ebre, de Rasquera, se'n diuen Txec, i ens interpretaran la seva versió de l'habanera d'Ortega Monasterio, El meu avi, que ells titulen Lo meu avi, una versió ska.
A bordo del català, lo millor barco de guerra de la flota d'ultramar. Lo timoner i nostramo i 14 mariners eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra, solíem cantar, visca Catalunya, visca el català, visca Catalunya, visca el català. Arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren los canons. Los marines de Calella i el meu avi enmig de tot varen morir a coberta, varen morir a peu del canó. Quan el català sortia a la mar, cridava el meu avi a panois que estar. Los vales de bordo no valen tornar, no valen tornar, tingueren la culpa los americans. Los americans. Calella veien un cremat. Mans a la guitarra, solien cantar, visca Catalunya, visca el català, visca Catalunya, visca el català, visca Catalunya, visca el català.
el Norai.
I avui al Blau Marí volem parlar de salvament marítim, donat de que aquests darrers dies s'ha fet públic que 1.525 persones han estat rescatades durant l'any 2013. Per poder parlar d'aquests temes ho hem volgut fer amb el senyor Íñigo Landeta, que és cap de Salvament Marítim de Tarragona. Senyor Landeta, benvingut al programa Blau Marí. Com estem?
Bien, igualmente.
Parlàvem de que s'ha fet públic darrerament que Salvament Marítim va coordinar el rescat de 1.525 persones durant l'any passat. Això són bons resultats, senyor Landeta?
Hombre, la cifra és la que hi ha, no? Són 1.525 persones que s'han rescatat o assistit durant l'any passat. Está en la tónica de los otros años y, bueno, en principio son personas que podían haber estado en riesgo y algunas han sido salvadas del riesgo de morir. O sea que, por tanto, las cifras son normales, o sea, no son exageradas, son las habituales que solemos tener y no tienen ninguna, aparte del trabajo que han implicado, ¿no? Que eso son casi 671 emergencias en Cataluña, es la cifra de personas salvadas, ¿no?
¿Quins són els factors que fan fluctuar el rescat de persones o de, com vostè dia, que cal valorar també no només les persones que han estat afectades per aquests rescats, sinó també les actuacions marítimes produïdes per aquests rescats?
Bueno, realmente el gran factor que hay en la mar suele ser, aparte de, dice el refrán, ¿no?, que en la mar todo es la fortuna de mar o el azar de ir a la mar, ¿no? Siempre hay que ir preparado a la mar, siempre hay que preparar, y el que va a la mar no debe de cansarse de prepararse. Y un factor que suele ser variable y que afecta mucho en los salvamentos suele ser el tiempo, ¿no?, la meteorología, ¿no? Días como hoy con fuerte viento o con mucha mar, pues dan lugar a mayor número de emergencias y se ponen más vidas en peligro. Muchas veces, algunas veces tontamente, ¿no? Porque no es lo mismo, imaginaros, ¿no?, una persona de un barco de recreo que hace un temporal terrible y decide cruzar a Palma, y dices, eso no sería lógico, ¿no?, porque va a disfrutar y a pasárselo bien. Y no es normal salir a dar saltos por ahí con el barco y marearse, que un profesional de la pesca, por ejemplo, que tiene que salir a ganarse el pan, ¿no? Es distinto, ¿no? El de la pesca va a trabajar y sale a veces con unas condiciones peores, o el de la mercante, que sale con peor tiempo quizás porque va al trabajo, y cuando llega uno de recreo que dice, si va a pasar usted mal, no cruce hoy, espere 2 días o 3 días, mire la previsión del tiempo, que igual en 3 días es un viaje maravilloso, con tiempo en calma y se lo pasa en grande, y para pasar un viaje malo, ¿no? Pues la meteorología es un factor muy importante.
¿Les imprudencias es paguen a la mar?
Desafortunadamente o desgraciadamente sí. Las imprudencias muchas veces se pagan con la vida, ¿eh? En la mar no es como en tierra, que llega alguien a ayudarte enseguida o te puedes quedar quieto. Una vez que caes al agua o el agua te arrastra, se pierde la temperatura muy rápidamente. Y muchas veces se pagan con la vida, ¿no? Y no en la mar, incluso en la costa, ¿no? Estos que se dan por sus acantilados y a sitios complicados, a veces se pagan con la vida, ¿eh? Y otras veces, pues afortunadamente, están los servicios de rescate y se consiguen salvar las vidas, ¿no?
Al llarg de l'any 2013, que és on ens circunscrivim amb aquestes xifres, ha hagut de lamentar-se alguna pèrdua humana a la costa catalana, senyor Landeta?
Bueno, los datos que tenemos nosotros aquí de Tarragona, yo no tengo los datos completos de Barcelona, tengo el global, aquí no hemos tenido ninguna pérdida humana, relacionada por un accidente marítimo. Otros años hemos tenido quizás una o dos, son pequeños, bueno, pues accidentes que suelen ser a veces en motoras o en barcos de pesca, ¿no? O en algún mercante también suele haber accidentes, pero este año no hemos tenido ninguna pérdida humana ni tampoco ningún desaparecido, ¿no? Que normalmente los desaparecidos al final son pérdidas, no son muertes.
¿De quina manera s'estructura tota la infraestructura de salvament marítim a Catalunya?
Sí, bueno, nosotros el sistema, hay dos centros en Cataluña, tenemos un centro en Barcelona que coordina la zona de Gerona y Barcelona, lo que sería las aguas de Gerona y Barcelona. Y luego hay otro centro que está en Tarragona, que somos nosotros, que llevamos toda la parte de Tarragona. En total, el centro de Barcelona, contando Gerona y la zona de Barcelona, coordina unas 440 emergencias, 444 el año pasado, que se puede ser el 66% de las emergencias, y nosotros somos un 34% de las emergencias. Normalmente hay muchas más emergencias en... Muchas más no, pero hay más emergencias. Un 40% suele estar en la zona de Gerona, ¿no? La Costa Brava es una zona muy turística, hay muchas embarcaciones de recreo y ahí suele haber pues un poquito más de emergencias, sobre todo en verano, ¿no? Un pico fuerte de emergencias en verano.
I en quant al material, és a dir, en quant a tot el dispositiu de què vostès disposen, vaixells, infraestructura, podem dir que tenim un salvament marítim a l'alçada?
Sí, el salvamento marítimo, el nivel nuestro a nivel de España es un nivel muy bueno. Es un nivel muy bueno y yo diría que estamos entre los tres mejores del mundo. Con medios que tenemos, la profesionalidad de los medios y la calidad del servicio. Aquí ahora mismo, en lo que sería en la zona de Cataluña, tenemos un helicóptero que tiene la base en Reus, que es un Helimer, es un helicóptero especializado en salvamento marítimo, un Augusta Westland 139, que forma parte de la flota de salvamento. En total hay 14 de estos. Luego tenemos un remolcador de altura, que suele ser el Punta Mayor, que está itinerando, que va desde Palamós, suele bajar hasta Castellón, Barcelona, no tiene una zona fija, se va moviendo, aunque el puerto base es Tarragona. Tenemos una guardamar, que es una embarcación de respuesta rápida de unos 30 metros. Y luego tenemos salvamares localizadas en distintos puertos, ¿no? En San Carlos, en Tarragona, en Vilanova, en Barcelona, en Rosas, en Cap de Creus y en Palamós. Hay unas salvamares que suelen ser de 21 metros, todavía queda alguna de 15, que son embarcaciones de intervención rápidas, que están destinadas a salvar vidas, igual que el helicóptero. El remolcador también, pero es en otro tipo, ¿no? Es un barco que tarda más en llegar a la zona. Y luego tenemos concierto con Cruz Roja para actuar también en la mar. Y luego la potestad que nos da la ley a salvamento marítimo. Salvamento marítimo tiene el objeto, la búsqueda y rescate de la vida en la mar y la coordinación de los medios. O sea, no solamente tenemos esos medios propios, sino cualquier medio que haya en la mar se puede coordinar para prestar un salvamento. O medio aéreo, o sea, un avión comercial se podría desviar para prestar un salvamento o hacer una búsqueda, ¿no? Antes, cuando teníamos menos medios, se tiraba más de mover medios que estaban navegando, barcos mercantes o otros medios, ¿no? Pues esa es la potestad de coordinación que tiene el salvamento marítimo para salvar la vida. Y luego hay que decir que el salvamento de la vida humana en la mar es obligación, no se puede dejar a nadie que se muera, es un delito penal, ¿no?, abandonar a alguien en la mar, ¿no? Otra cosa es el salvamento de bienes, pero el salvamento de las vidas humanas todo el mundo tiene obligación de acudir a salvar, ¿no?, cualquiera que lo vea.
És com quan passa la omissió de socorro en una carretera, no?, que tothom està obligat a aturar-se i prestar la seva ajuda.
Exactament. Cualquiera que esté en la zona y se le requiera o que haya visto la situación de peligro o socorro tiene que actuar y tiene que acudir a prestar esa ayuda, ¿no? Y nosotros coordinaríamos esos medios, ¿no?
En quant a efectius humans, quina és la dotació de salvament marítim?
A nivel del... Bueno, pues yo te puedo decir, cada lancha esta de salvamento que tenemos lleva 6 personas. Si multiplicamos 6 por 6, pues tendríamos la cifra de las lanchas de salvamento. El helicóptero tiene unas tripulaciones también bastante grandes por los tiempos de descanso que se exige a los pilotos y demás. Los remolcadores andan llevando unas 14 personas. Estaríamos hablando de una cifra casi de 200 o 200 y pico personas en Cataluña, nada más.
Déu-n'hi-do. Anem a posar un cas hipotètic per veure de quina manera els arriben a vostès les ajudes i quina és la capacitat de reacció. Imaginem-nos, per exemple, ara fa pocs dies, davant de la costa de Palamós, que un vaixell de pesca va embarrancar a les Illes Formigues. Com vos arriba a vosaltres l'avís i de quina manera procediu en una situació d'aquestes, què és el que es fa per a posar en marxa tot l'efectiu?
Sí, bueno, normalmente cuando son profesionales, lo normal es que llamen por radio, ¿no? Porque la telefonía móvil funciona bien cerca de costa, en el caso de estas formigas podrían llamar por teléfono, ¿no? Pero normalmente en la mar lo que funciona para todo el mundo es la radio. Entonces, lo normal suelen ser llamadas de radio, que pide socorro el que tenga el problema pide ayuda. Esa llamada de radio, la gran ventaja que tiene es que no solo llaman a uno, sino llaman a todos los que están a la escucha, que pueda acudir mucha más gente a ayudarte. Una llamada de teléfono solo llamas a una persona, ¿no? Esa persona es la que tiene que luego que mover los medios, ¿no? Entonces, normalmente las llamadas en la mar suelen ser por radio, en los de recreo y cerca de costa suelen entrar por teléfono, y estas llamadas de teléfono normalmente se suelen hacer al 112. El 112, cuando recibe la llamada, la distribuye a salvamento marítimo, si es un tema marítimo, en el caso del teléfono. Si es de llamada por radio, nosotros estamos a la escucha 24 horas en el canal 16, 74 y 10 en Barcelona. una vez que entra la llamada en el centro de salvamento marítimo, se mueven los recursos más cercanos hacia la zona para prestar salvamento de vidas. No se piensa en el barco averiado, sino se empieza a salvar las vidas. Entonces se moverían las lanchas de intervención rápida, se daría un MEDRELE, un mensaje de pedir ayuda a los demás barcos que hay en la zona para que acudan a prestar auxilio, y normalmente siempre suele ser, lo más habitual es que el que, en caso del recreo, incluso en la mar, siempre suele haber un barco más cerca que uno de nuestros medios, ¿no? En la línea, por ejemplo, Barcelona-Palma, pues van 3 o 4 ferries hacia Palma a la vez. Entonces, antes el primero que llegaría sería uno de esos ferries. En el caso de los pesqueros, suelen pescar también en grupo. Lo más normal es que antes de que lleguemos nosotros ya haya un pesquero en la zona al costado, ¿no? Y en recreo, también, dependiendo del día y la hora, pues todos, casi todos van a los mismos sitios, no andan muy desperdigados. También normalmente suelen prestarse ellos antes asistencia. Pero en cualquier caso, nosotros mandamos nuestro medio para salvar y prestar asistencia. Se intenta lo primero, salvar las vidas. Y una vez que las vidas están puestas a salvo, el siguiente paso es salvar los bienes y de intentar mitigar la contaminación producida por el accidente, si es que se produce contaminación, ¿no? Un velero igual no vierte nada, ¿no? Y, bueno, aparte de los restos que pueda dejar. Esa es la idea del salvamento que operamos nosotros, ¿no?
¿Qué és el que quina part de la navegació els fa treballar més, per dir-ho d'alguna manera? La part professional o la part del recreo de l'esbarjo?
Sí, nosotros el pico lo tenemos en el recreo. También hay que tener en cuenta que aquí en Cataluña es una zona muy turística, y se vive bastante de recreo. No es lo mismo la flota de barcos de recreo, de vela o de deportivos que hay en Cataluña, o Baleares, que tiene aún más, ¿no?, que la que hay, por ejemplo, en Vizcaya o en Cantabria, ¿no? La diferencia, claro, el tiempo aquí acompaña, es una zona mucho más turística, se puede ir a las Baleares, que está ahí enfrente. Y aquí hay mucho tráfico o mucho uso de las embarcaciones de recreo, con mejor tiempo además, y es prácticamente el 50% de las emergencias nuestras es tráfico son embarcaciones de recreo. Este 50%, si lo cogemos solamente en verano, nos vamos casi al 80%, ¿no?, de emergencias de recreo, que es cuando más se usan los medios, los barcos de recreo, ¿no? Y luego en segundo estado pues estarían las emergencias de buques pesqueros y luego estarían los mercantes, ¿no? Así por porcentajes quizás te podría decir que los mercantes sería un 3% más o menos, los pesqueros un 10% y el recreo estaría a lo largo del año en el 50%, ¿eh? Luego habría otras no relacionadas con recreo, ¿no?, como son bañistas y gente que se sube a los acantilados o creo que hace, o por ejemplo, troncos a la deriva, ¿no? Esto no son ni mercantes ni o ballenas, ¿no?, cetáceos muertos y tal, que también intentamos retirarlos o encargarlos nosotros porque a veces son un peligro para la navegación y también generan unos movimientos, ¿no? El año pasado aquí en la zona de Tarragona, si recordáis, fue el año de los mucílagos, ¿no?, esta alga, esta fitoplancton que nos aparecía, que esto generaba cantidad de falsas alarmas, ¿no?, entre que el color y tal, muchos llevaban diciendo hasta que ya se aprendió en la costa, ¿no?, que esto es una cosa normal, que es un proceso natural, que no es tal, es chapapote, está llegando. Y decía, no, pero esto no puede ser chapapote, si no. Pero claro, la alarma se generaba. El tío que llegaba a la playa y la veía sucia, nos llamaba a nosotros y al ACA, ¿no? Y se generaron muchas llamadas hasta que se concienció la gente que esto es un fenómeno natural, que pasa en todos lados, como puede ser que haya peces en la mar, ¿no? Y bueno, ya se redujo el nivel de alarmas, ¿no? Como no pasa todos los años, el año que viene ya estaría todo el mundo aprendido, pero como no pasa todos los años, pues suponemos que el año que viene no habrá, o este año, ¿no?, no tendremos ese brote que hubo tan fuerte de mucílagos y se volverá a olvidar y dentro de 10 años o así, pues volveremos a tener otra vez como una alarma general de que se llena todo de este fitoplancton, ¿no?
Pues, senyor Landeta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per aquesta informació que ens ha donat. Cap de Salvament Marítim de Tarragona. Moltes gràcies.
A vosotros. Buen día.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Encedem l'espai de divulgació i des de Plàncton, l'Aurora Requena, com sempre, ens té preparada la seva lliçó. Avui, ciència a casa. Aurora, benvinguda al Bau Marí. Com estàs?
Bé, hola, no? Molt bé, tot molt bé.
Avui de què ens parlaràs?
Avui del projecte Actiquim.
Actiquim. Vinga, parlem-nos d'això, a veure.
Bueno, sí, com a modo de resum, és un projecte que estudia ecologia química i la diversitat dels ecosistemes marins a l'Antàrtida.
Bé, comencem bé.
Bé, bé, bé. i és un projecte que està liderat per la Conxita Ávila de la Universitat de Barcelona.
Pues ara, pues som-hi.
Bueno, es portem aquest projecte perquè bueno, fa uns mesos una col·lega nostra, la Blanca Figuerola, va llegir la seva tesi sobre briozous antàrtics, que són uns animalets que viuen formant colònies, així enganxats al fons, i que semblen com plantes. I bueno, es va semblar interessant portar aquest projecte aquí a la ràdio per parlar-vos una mica, perquè bueno, igual pensar que a Catalunya es fa ciència a l'Antàrtida, igual ens sona una mica xinès, no? Però així és, de fet, des de fa molts anys que aquí a Catalunya s'han engegat molts projectes, com de fet al principi de la base, aïlla Decepció va ser una proposta d'investigadors catalans. I bueno, pues, Actiquim és un projecte de multidisciplinari i participen diverses entitats, com la Universitat de Barcelona, l'Institut Espanyol d'Oceanografia, el Parc Científic de Barcelona, la biofarmacèutica Farmar, i universitats estrangeres, com la de Bonn d'Alemanya i la Universitat d'Alaska, als Estats Units.
I què va impulsar en aquests investigadors a sí. ficar-se allà a l'Antàrtida amb el fred que fa?
Bueno, per a un oceanògraf és com el millor que pots fer a la teva vida. Una de les coses millors que pots fer a la teva vida és anar a estudiar a l'Antàrtida per com estan conservats i de pristins aquests ecosistemes. Però bueno, el que en concret volia conèixer aquest grup aquest projecte d'investigació, que ja té, abans d'aquest projecte n'hi havia hi ha hagut uns altres projectes similars, el que han volgut estudiar és una mica com es relacionen els organismes que viuen a aquestes aigües, però principalment animals que viuen enganxats al fons i que no tenen gaire capacitat de moviment. I volien saber exactament com es relacionaven, sobretot quan hi havia moments així d'estrès. És degut, per exemple, quan ha passat un iceberg per una zona així costera i, bueno, ja, com sabeu, els icebergs són aquests grans blocs, masses de gel, no?, que suren per les aigües polars. Quan aquestes grans masses s'apropen a les zones costaneres, xoquen amb el fons i ho arrasen, així com un rasclet, no? I es queda tota la vida que hi havia, doncs, desapareix. Llavors, aquesta gent el que vol estudiar és, en aquest moment, en aquests organismes tornen a colonitzar aquest espai, bueno, doncs una mica com es relacionen entre ells, perquè saben que emeten substàncies per comunicar-se, substàncies químiques que els ajuden a comunicar-se, a protegir-se, a atacar, i bueno, doncs totes aquestes substàncies són les que aquest projecte vol estudiar. I de fet, bueno, amb tota aquesta recerca s'ha donat llum per entendre una mica més aquestes relacions i també han proporcionat substàncies químiques que tenen un interès des del punt de vista farmacològic, per això estava Farmamar dins del projecte, perquè s'han descobert alguns components naturals que poden tenir una activitat antitumoral.
I com s'ho han fet tot això? És a dir, com...
Com ho sé, no? Perquè sí. És com la pregunta, no? Però que fa molt de fred, com s'ho munten? Bueno, les campanyes que es fan a l'Antàrtida es fan 2-3 mesos, quan és a l'estiu, no entenem, a l'estiu...
Antàrtic.
Eh? Menys 25 graus, bueno, no és com aquí. I bueno, el que fan és van a les bases espanyoles de recerca d'investigació i han fet diverses campanyes, on han fet inversions, bueno, han fet busseig, també han fet apnea per a recollir totes aquestes mostres. Bueno, si us imagineu el busseig, té unes característiques molt especials, no? Es requereix un equip de busseig especial, moltes capes de protecció per aïllar també, i sempre això, amb un traje de neoprè d'aquests que es diuen sec, on no entra gens d'aigua. I bueno, des de l'aigua, què fan? Van agafant les mostres, les fiquen en pots, en bosses, i estan igual una mitja hora o així, després, bueno, és una màxima que tenen, és com si entra una mica d'aigua, s'ha de sortir una mica d'aigua dins del traje, s'ha de sortir ràpidament, no? És la màxima que tenen. I bueno, a banda d'aquest fred, aquests investigadors recorden també la bellesa que tenen aquests paratges submarins i l'emoció, no?, de que està bucejant, com dèiem, en un dels llocs més pristins de la Terra. Però bueno, això com sempre, no?, la recollida de mostres és una part relativament petita de la feina d'un investigador, perquè després t'has de col·locar la bata en el laboratori i començar a mirar totes les mostres que has agafat, aïllar substàncies per saber què pot ser la seva funció dins de l'animal, si són substàncies que generen els propis animals de manera natural, si les agafen d'altres, bueno, tot això. I d'aquí després, si es veuen substàncies actives interessants, doncs es poden enviar a laboratoris com Farmamar o similars per saber si poden tenir alguna aplicació, diguem-ne, mèdica.
Pel que pareix, en definitiva, l'Antàrtida és un espai únic, no? És allò que, tot i que de quan en quan et pots quedar atrapat allà al gel, com
sí,
hem
com
vist recentment, no?
Sí, sí,
però és un espai on la investigació és constant.
Efectivament, no? És una... on es va firmar el tractat aquest antàrtic, on el primer punt és que la investigació i la conservació dels recursos és la part més important i on es prohibeix qualsevol activitat bèl·lica. No? Jo crec que fa que d'aquest espai, a banda de l'interès biològic, ecològic i oceanogràfic que té, també té aquesta vessant que trobo bastant, bastant important. Però que, aunque, tot i que està bastant aïllat de la resta del món, no deixa de tenir els seus problemes de contaminació i també li afecta el canvi global.
Doncs Aurora, gràcies per adançar-nos aquestes investigacions que es fan a l'Antàrtida, que no paren, que tots els països tenen allà un trosset per compartir i que, bueno, i que seguirà donant notícies mentre sigui tan difícil explorar-lo. Moltes gràcies.
A tu.
L'Arjau. I avui el Manol de Ramon marxa cap a Barcelona. El Museu Marítim de Barcelona s'ha obert una exposició sobre el patí català, el patí de vela. El Manel parla amb una de les conservadores del museu, concretament ho fa amb l'Olga López.
Doncs avui, al nostre temps de l'Arjau, anem a parlar del patí de vela i d'una exposició dedicada a aquest tipus de navegació. Parlarem d'aquesta exposició, d'aquesta iniciativa, amb Olga López. Ella és conservadora del Museu Marítim de Barcelona. Olga, què tal? Benvinguda.
Hola.
Escolta'm, parlem una mica d'aquesta iniciativa, de fer una exposició única i exclusivament del patí de vela.
Doncs segurament perquè el patí de vela és una de les embarcacions més característiques del lleure nàutic al nostre país. És una creació catalana, és una embarcació pensada i dissenyada a Catalunya i que posava a l'abast de tothom la pràctica dels esports nàutics. En aquest sentit, és un símbol de democratització i de popularització del lleure al mar.
Per tant, és una relació directa entre cultura pròpia catalana i el mar.
Sí, és una creació pròpia en aquest sentit.
Escolta'm una cosa, què trobem en aquesta exposició? Què podem visitar?
Doncs en l'exposició hem recopilat una crònica de com el patí de vela neix i creix i s'implanta i arrela a la pràctica dels esports nàutics a Catalunya. I això ho hem fet a través d'una crònica gràfica, un recull de fotografies que arrenca de les primeres imatges que tenim de patins de vela i patins de rem a les costes, a la platja, als establiments de banys on s'utilitzaven per vetllar per la seguretat dels banyistes i arriba fins a les competicions que avui en dia són una pràctica molt arrelada i molt popular a les nostres platges. I a més hem pogut reunir una col·lecció de patins, una col·lecció d'embarcacions que també representa una mica l'evolució d'aquesta embarcació al llarg de la seva història, des dels patins de rems, com deia, que són els primers que es troben, fins als primers models de patins abans de que hagués una reglamentació i, per tant, passessin a ser una embarcació de competició amb unes característiques que permetia que tots els competidors, tots els navegants, participessin a les curses en les mateixes condicions, participessin en les regates en les mateixes condicions, fins a algunes curiositats com un patí júnior que acaba d'ingressar a les col·leccions del museu, que té les mateixes característiques de les embarcacions per adults, però a unes dimensions menors perquè els joves, els molt joves, puguin navegar amb aquesta embarcació sense problemes, que es puguin fer-se amb l'embarcació amb facilitat.
Que curiós, d'on heu tret aquestes embarcacions? Qui us ha facilitat aquest tipus de patins?
Doncs mira, les embarcacions són una col·lecció que ha estat reunida a través o gràcies a la generositat dels patinaires, dels regatistes, dels aficionats al patí de vela, perquè tot són donacions de propietaris que ja no el feien servir o l'havien substituït per un altre patí més nou que no modern, perquè els patins el que sí tenen és que conserven les característiques formals des que es va reglamentar la classe de patí cap als anys 30 del segle passat, i els han substituït per espècimens nous i han pensat que un bon lloc on havien de venir a parar era el Museu Marítim, amb la qual cosa nosaltres estem molt contents, perquè veritablement és una embarcació que ens defineix molt bé la nostra relació amb el lleure marítim.
Efectivament. Tinc que entès que també heu recuperat algunes filmacions referides al patí.
Sí, durant els treballs de documentació per la preparació de l'exposició vam fer una petita recerca a través en els arxius audiovisuals d'algunes filmoteques o alguns arxius que tenien aplegada molta informació de regates, de competicions, i ens ha permès reunir una petita mostra, no exhaustiva ni molt menys, però sí representativa de les primeres regates de patins i quina repercussió van tenir en els mitjans. Pensem que van ser portada de l'avantguàrdia, la primera competició de patins oficial de patins de vela que es fa a Catalunya va ser portada de l'avantguàrdia.
Ja és un tema a tenir en compte, aquest, eh? Quan podem visitar i on podem visitar aquesta exposició?
Doncs mira, l'exposició està situada al recinte de les Drassanes Reials, la seu del Museu Marítim de Barcelona, i es pot visitar les naus que acabem de restaurar després d'uns quants anys de restauració d'aquest espai de l'edifici de les Drassanes. Hem tornat a obrir aquest sector de l'edifici a la visita i hem instal·lat aquesta exposició, que es podrà veure fins al mes d'abril, a començaments d'abril. Després la substituirem per una altra exposició, de la qual ja en tindrem ocasió de parlar, que pensem que pot ser molt, molt atractiva per als nostres públics. I que no avançarem per no desvetllar la sorpresa.
Mantenim
una mica l'expectativa.
La sorpresa, mantenim l'expectativa d'aquesta propera exposició. Olga, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i explicar-vos quelcom més d'aquest invent català, aquest patí de vela, del qual se'n fa un repàs de la seva història, de les seves característiques, al Museu Marítim de Barcelona. Gràcies, feliç jornada.
Gràcies.
Doncs molt bé, Manel, moltes gràcies també, moltíssimes gràcies des del Museu Marítim a l'Olga López. I hem de posar punt i final al nostre blau marí d'avui. L'iniciàvem parlant amb Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims. Ens parlava de com va anar aquesta visita a Brussel·les per parlar sobre les cadenes en la pesca del rastrell. També alguns dels sacrificis que s'han de fer en el futur immediat. A l'Enciclopèdia de l'Argot Marina i el Ranxo Bord, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens han explicat què vol dir capejar i ens han també ajudat a preparar uns moixons rostits. A l'acordió del Grumet, els Txec de Rasquera ens han interpretat la seva versió particular de Lo meu avi. Avui al Norai hem tingut a Íñigo Landeta, hem parlat de salvament marítim. L'any passat a Catalunya es van rescatar 1.525 persones. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha parlat del projecte Actiquim. I el Manel de Ramon, en la darrera part, ens ha parlat del patí de vela, aquesta exposició del patí català que hi ha a les Reals Drassanes del Museu Marítim de Barcelona, i ho ha fet amb Olga López. Res més, una abraçada molt cordial del que us parla, Francesc Callau, i de tot l'equip del Blau Marí. Ens retrobarem en el pròxim programa. Fins la setmana que ve.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.